Tens alguna pregunta pel Batlle o pels regidors de l'Ajuntament de Sa Pobla? Nosaltres li fem per tu. Envia-nos-la a sapobleradio@gmail.com o telefona'ns al 971 54 41 12. Onze i cinc minuts, tal i com us havíem anunciat avui, la nostra convidada és la regidora del Partit Socialista a Sa Pobla, també consellera d'Economia i Hisenda, Catalina Cladera, a qui li donam la benvinguda als estudis de Sa Pobla Ràdio. Catalina, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, moltes gràcies per ser aquí aquest dematí per parlar nosaltres una mica sobre l'actualitat aquí a Sa Pobla i també, ja que tenim per aquí, aprofitarem per anar una mica més enllà del municipi, amb notícies i coses que estan passant aquests dies que són d'interès de tots el veïnat del poble. Però si va començar xerrant del ple, perquè aquesta setmana, dimarts, hi va haver un ple extraordinari, del qual poden resaltar sobretot l'aprovació d'una sèrie d'inversions finançades amb el que seria el romanent de tresoreria. Volia demanar-te què en destacaries d'aquests projectes que es podran dur a terme amb el superàvit pressupostari.
Bueno, el primer de tot és que vull posar en valor que l'Ajuntament, després de la gestió d'aquests anys, aconsegueix, no, bueno, si recordem com partia, no, al principi de legislatura, la situació econòmica de l'Ajuntament era una situació complicada, amb un deute elevat, i sí que s'ha aconseguit millorar molt aquesta gestió i a final de legislatura tenim, o fa dos anys que tenim, presentant superàvits importants i a més el que hem fet en aquest pla és destinar-los a manteniment, obres de manteniment, inversió en manteniment que són tan necessàries a Sa Pobla i que evidentment formen part, diria jo, d'una fase inicial de manteniment, no? Perquè Sa Pobla necessita un pla ambiciós de manteniment per té recursos que té i tots ho sabem, però que jo vull posar en valor que aquest millor 100.000 euros que s'estinarà tant temes de carrers, també l'organització de crestats, que feia molt de temps que no se feia cap obra de manteniment de carrers, no? I tan demandada, o també les instal·lacions esportives, recordem que tenim un poliesportiu amb necessitats importants, on tots els nostres nens van a fer activitats i fer esport i que també pues, ja fa una sèrie d'anys que necessitàvem tancar el pavelló de bàsquet que no estava tancat, les pistes de tenis s'havien de remodelar o els vestuaris del camp de futbol que també eren necessaris, no? Per tant, jo crec que fem un esforç important i vull posar molt en valor aquesta iniciativa o aquesta feina, no?, de l'Ajuntament de destinar superàvit a inversió de manteniment i instal·lacions esportives.
Són un total de 1,1 milions d'euros, 9 projectes i possibles gràcies a que existeix un superàvit pressupostari. Per tant, com qualificaria la gestió econòmica que s'ha fet, d'on es va partir i com t'agradaria que acabessin els comptes municipals ara que manca d'un any per acabar la legislatura.
Sí. Jo record que quan me vaig presentar de candidata, una de les primeres coses que vaig fer, suposo per de formació professional, va ser que fas darrer informe de la intervenció per aprovar els pressupostos darrers de la legislatura. I s'intervent de posar una cosa de manifest bastant forta, i és que a l'Ajuntament li farien falta a la primer any de legislatura 1 milió d'euros per afrontar el deute que tenia. No? Tenia un deute important al voltant de 10 milions de deute amb els bancs i a més damunt un pressupost de 10 milions, vull dir que la situació era complicada. No? O sigui, la situació que havia deixat de passar a la legislatura, l'anterior equip, a més havia fet baixades d'impostos electorals, que se veia molt, havia deixat una situació complicada. I aquesta legislatura, precisament, a càrrec també del regidor en Joan Pérez d'Hisenda, que s'ha remengat fort en la situació i ha fet molt bona feina, hem aconseguit millorar moltíssim la situació de l'Ajuntament. El deute s'ha reduït més o menys a la meitat de lo que hi havia, i per tant jo considero que això és molt bona gestió, i el ciutadà també de Sa Pobla han d'estar tranquil, no?, que l'Ajuntament ha fet un esforç per reduir deute, i després ha aconseguit generar recursos, com el superàvit mateix, no?, que se destina ara a lo més necessari, a lo més prioritari, que és el manteniment. També s'ha fet molt bona gestió, i vull recordar, en totes les institucions balears, tant el Consell Insular com el Consell Insular com el Govern, perquè en total s'han aconseguit aquesta legislatura més o menys 4 milions d'euros de subvencions de les institucions. És veritat que les institucions, el Govern i el Consell també han fet aquest esforç, han posat a disposició de l'Ajuntament multitud de plans i convocatòries per ajudar a l'activitat, a la gestió dels ajuntaments, però també l'Ajuntament ha fet una bona tasca d'acollir-se en aquesta subvenció, de gestionar-les i de posar, bueno, de poder millorar serveis aquí. sa poble, no? Jo, per tant, crec que, jo vull dir, donar les limitacions, donar la situació que varen partir, recordar que l'Ajuntament de sa poble és un ajuntament que té recursos que té, no, el fet de no ser turístic, no tenim uns grans ingressos, unes grans entrades, però donar la situació que té, jo crec que hem de posar en valor unes bones coses que s'ha fet aquesta legislatura, és una bona gestió econòmica, i podem dir, podem estar satisfets que l'acabam, que generant recursos, no? I començam a destinar manteniment, a millorar el poble, que tanta falta fa i que fa una sèrie d'anys que també ho necessitava. No? I si tot falta molt per fer, això ho hem de dir, jo crec que després en podem parlar, en temes de manteniment falta moltíssim per fer, però s'ha de anar fent passes.
Altres temes que aquest estiu han estat notícia, que s'han tractat i heu parlat en el plens, és per exemple la llei agrària, perquè evidentment és una qüestió que a sa poble toca de ple i que preocupa molt en els pagesos. Es va aprovar al ple una moció del Partit Popular, una proposta de modificació de la llei a través d'una sèrie d'esmenes. Volia saber la teva opinió, què en pensa el Partit Socialista Poble d'aquesta nova llei i si penseu si beneficiarà en els pagesos del municipi.
Bueno, jo, per començar, jo vull posar en valor l'agricultura a sa poble, sempre ho he dit, no? És un poble que té unes arrels pageses que no pot oblidar mai i que ha de cuidar molt bé aquest tema. És vera que el sector primari cada vegada hi ha menys gent que s'hi dedica, perquè el poble també s'està transformant en un poble de serveis, però que encara hi ha un col·lectiu important de el poble, de poblers i de joves que s'hi dediquen. No? Però sobretot el que és important és preservar el nostre paisatge, el nostre marjal. I jo crec que la llei agrària en aquest cas fa feina en aquest sentit, de conservar marjal, perquè hi ha hagut intents amb anteriors lleis de fer que la poble se convertís en un hort de xalets, no? Jo record la llei de company pretenia d'alguna forma això, i això es corrufa una mica. Jo, a més, jo venc de família de pagesos i entenc que, i m'agradaria que la poble, sé que és difícil i que cada vegada el sector primari ho passa més malament, però m'agradaria que la poble preservés el màxim de temps possible, vull dir, màxim no, preservat sempre el que és marjal, evidentment amb transformacions necessàries, no? S'està tecnificant molt, s'està transformant, no queda d'altre, no? Per adaptar-se i poder ser productius, però a mi m'agradaria que la poble tingués sempre, malgrat evolucionar cap a un poble també de serveis, sempre tingués aquest caràcter de marjal, i per això crec que la llei agrària fa feina en aquest sentit. És una llei del govern que va aprovar, en el qual jo form part com a membre del Consell de Govern, i per tant entenc que aquesta llei pretén això. De totes maneres, com tota llei, una vegada l'aprovada del Consell de Govern i passen al Parlament, té un tràmit parlamentari de presentar esmenes, que és on també se pot acabar de polir o treballar alguns aspectes que puguin ser, bueno, que puguin crear algun problema o que algú no hi estigui d'acord. No? Aquesta llei ara està en tràmit parlamentari, sí que ha tingut bastantes esmenes, en té unes 300, per tant això vol dir que hi ha molts temes que se poden o que són controvertits, això està clar en les esmenes que s'han presentat, però jo crec que ara sa poble, sa llei agrària, sí que el que pretén essencialment és conservar aquest aspecte de sa marjal, que sa marjal se conservi i que els pagesos puguin preservar-se tenint també un accés a la terra com l'han tingut sempre. Si convertint la poble en un hort de xalets o pretenint que això sigui la terra, tindrà un altre valor i els pagesos no tindran accés a la terra, i això va en detriment a conservar aquest tema. No? Per tant, jo crec que, tot i que a vegades ens pugui costar entendre-ho o que hi hagi gent que pretengui en la marjal fer una altra cosa, jo crec que s'ha de preservar el que deia, el caràcter dels pagesos i la marjal, i per tant facilitar en els pagesos que tinguin un accés a la terra com l'han tinguda sempre. No? Un preu que no especular en la terra de la marjal, sinó que la terra de la marjal sigui per la marjal, no? Per la pagesia.
Sigui pel pagesos. Una altra qüestió que preocupa, parlàvem de manteniment, i en aquest cas és manteniment i seguretat d'aquest camí vell a Can Picafort, perquè sobretot a l'estiu és molt transitat, aquelles persones que van a Can Picafort tendeixen més a passar per aquest camí que no fer la volta cap a Muro, per tant augmenta molt el trànsit durant aquests mesos. El ple també en vau parlar i vau estar d'acord en que es havia de millorar. Damunt la taula es va posar la possibilitat, pel fet de ser un camí, és de gestió municipal, de poder traspassar la titularitat al Consell de Mallorca i per tant que aquesta institució es fes càrrec de les millores necessàries que evidentment són molt costoses. El Consell de Mallorca, aquest departament, el d'infraestructures, és gestionat pel PSOE, per la consellera Garrido. No sé si sobre aquest tema de sa poble n'has pogut parlar amb ella. Hi ha possibilitats en quin punt es troba aquesta qüestió perquè es pugui assumir la titularitat per part d'aquesta institució?
Bueno, jo crec que, evidentment, he parlat amb Mercedes Garrido, és un tema que ha anat sortint, no? Jo crec que més que la titularitat, l'important és les reformes que s'hi puguin fer a terme en aquest camí, no? L'important, el que vol el ciutadà és que aquesta carretera, com tu dius, molt transitada en l'estiu, sobretot, gent que va fer feina, que va a la platja o va divertir-se a la costa, és necessari, no? I a més, jo la transit bastant i te'n dones compte que necessita una reforma per molt de motius, no? Jo el que crec és això, independentment de la titularitat, l'important és que hi puguem fer una inversió important en algun moment. Es considera millor que l'any 2016 va treure una convocatòria per presentar projectes municipals per arreglar vies com aquesta, l'Ajuntament de Sa Pobla no, en aquell moment sí que no s'hi va presentar, però sí que s'ha de treballar algun conveni o alguna manera, o tornar a insistir amb el Consell de Mallorca perquè ens ajudi d'alguna forma.
Es podria trobar una fórmula.
Jo crec que s'ha de trobar una fórmula perquè aquesta carretera sí que és necessària, no? Tant canviar, ampliar-la, no? Perquè és molt estreta, això evidentment implica expropiar algun tram de terra, algun pagès s'haurà afectat, bueno, ja sabem tot això el que implica. S'hauria redreçar alguna curva que és delicada i s'hauria d'asfaltar totalment, no? Per tant, és una inversió important. S'ha de treballar amb el Consell de Mallorca, per suposat, però com he dit abans, les institucions, com el Consell de Mallorca ha tret un munt de convocatòries, ha posat molt de recursos a disposició dels ajuntaments i, per tant, via Consell de Mallorca o via altra fórmula hem de trobar una manera per arreglar aquesta carretera, això estic d'acord.
També ha sorgit, o sabem, la resolució d'aquest recurs interposat per l'arquitecte municipal contra l'Ajuntament de Sa Pobla, ha estat desestimat, el tècnic no percebrà aquests 409.000 euros que reclamava en el consistori. En el seu moment els socialistes varen rebutjar aquest acord extrajudicial per reduir el pagament a més o manco la meitat, 270.000 euros, una proposta per part de Valencià. M'agradaria d'una banda saber la teva valoració en quant a la resolució d'una banda i després també parlarem sobre aquest desacord que vàreu tenir en aquest moment.
Sí, jo recordo en aquell moment em vàrem parlar i a més em vàrem parlar en sostenir jurídic de l'Ajuntament i bueno, una de les coses que s'ha de veure clar és que per poder arribar a aquest acord extrajudicial havies de tenir molt clar que les feines que s'havien encomanat a l'arquitecte fora sistema legal realment estaven ben encomanades i estaven fetes d'acord amb una petició. Això no quedava clar, per tant nosaltres aquí va ser quan no vàrem veure clar donar suport en aquesta resolució, en aquest acord, perdó, d'arribar a un acord extrajudicial i pagar una quantitat i van dir millor que sigui la justícia que ho digui i en el final crec que la justícia ha dit pues, el que toca, no? Si els treballs no estaven ben encomanats o els treballs finals no estaven clars que l'Ajuntament els havia demanat o que els havia d'aprofitar, ni tan sols algun d'ells s'havia revisat, no tenia sentit pagar-los, no? I per tant, bueno, dos acords, jo no ho vaig entendre com un dos acords, jo ho vaig viure com se va posar una situació entre tots i entre tots vàrem dir, mira, si no hi ha un acord en anar tots igual, anem a acordar, anem a justícia i això és el que se va fer. Jo no ho vaig viure com un desacord, sinó com al contrari, cercar un acord perquè no hi hagués cap problema i tots pensar el mateix, perquè evidentment arribar a un acord extrajudicial amb aquest tema sense tenir la seguretat de que estava bé l'acord era delicat, no? Per tant, no ho vaig viure com un desacord, sinó que al contrari, trobar un acord entre tots, no?
Sí. Això, que tots els grups s'hi sumassin i només d'aquesta manera...
Efectivament, que no fos decisió només d'un, sinó de tots, no? Que se'n manco la majoria. I no vull deixar de posar en valor la feina que fa l'arquitecte, jo no vull més fer de cap manera, al contrari, en també fa una molt bona feina i l'Ajuntament valora molt i per tant, bueno, el que passa que evidentment en aquell moment no se va fer bé, els encàrrecs no se van fer com toca, l'administració necessita anar per un procediment, fer-los bé i comprovar la feina que reps també, comprovar-la i d'alguna forma certificar-la, no va bé qualsevol feina, no? Perquè pensant que estan gestionant els dobbers dels ciutadans i per tant s'han de gestionar bé, no? I aquí crec que va haver alguna negligència per les dues parts en aquell moment, en el sentit de procediment, dic, que s'haurà de fer el procediment, no de la feina, i per això en el final, bueno, el resultat és aquest. Supos que l'arquitecte no ho interpreta així, perquè hi hauria de fer moltes hores de feina, però clar, s'havia d'haver assegurat de que estem ben encarregades aquestes feines.
A nivell general, com penses o com valores aquest pacte de govern, aquesta legislatura?
Bueno, jo crec que Sa Pobla no tenia costum de pactes, veritat, n'hi va haver un fa dues legislatures, aquest seria el segon pacte. Hem viscut molt d'any d'una majoria normalment absoluta i bueno, fa dues, diguem, dues legislatures alternes s'ha viscut un pacte. Jo crec que això és positiu perquè evidentment quan parles de pacte sumes diferents sensibilitats, diferents idees i vas construint i vas recollint més sensibilitat del poble, no? I a més, o del que penses poble, i a més arribes a solucions o acords o decisions més consensuades. Jo, això és el que crec, i crec que està bé que funcionem així. Ara sí que veure quan l'han gestionat, algunes coses milloraria. Jo crec que, evidentment, a nivell intern, tal vegada també, perquè jo no és dia a dia, no hi he estat, això també ho he de dir, no? Jo he estat més dedicada a la Conselleria d'Hisenda i no he estat tant a la gestió municipal. Jo sí que he trobat a faltar, a vegades, que algunes decisions les consensuessin més, no? Mm-hmm. És veritat que es cadu, el que se valia, que no? Es val les escadus pes i s'ha responsabilitat de tot i, evidentment, ha d'aprendre, acaba prenent aquestes decisions. Però sí que he trobat alguna vegada a faltar que alguna decisió s'aprengués o que sí, alguna idea que m'ha portat també s'ha intentat dur a terme. Evidentment, tots els pactes tenen coses d'aquestes, però en global, malgrat el que dic ara, jo estic satisfeta de que hagi hagut un pacte i me satisfaria que tornés a haver un pacte a la propera legislatura, perquè jo crec que és bo pels ciutadans. No? I sobretot canviar sempre aquesta alternança, que ha hagut molt d'anys de govern de més de dretes a la Pobla, i en aquest cas havent-hi també doncs, unes forces més centrades en forces d'esquerres, jo crec que està positiu.
Més qüestions que preocupen a la Pobla i que són vertaders cavalls de batalla, com ara l'educació als centres educatius. Des de fa ja anys hi ha aquest clam per una nova escola perquè hi ha problemes amb les places, amb l'escolarització. Vosaltres, el Partit Socialista, ho gestionat, la Conselleria d'Educació precisament. Volia demanar-te un poc com aquest tema, com està, quines notícies poden donar al poblès sobre aquesta escola.
Mira, jo primer de tot, no m'ho has demanat, però faré una mica de valoració de com, ja que m'has parlat de la Conselleria d'Educació, de com ha funcionat l'educació en aquesta legislatura. Perquè bueno, jo precisament la passada legislatura, que era, bueno, jo som mare de dos fills i estava dins el consell escolar d'una escola on anaven els meus fills, de l'escola de Son Basca, a Sapima també, i intentàvem tenir relacions, va ser una legislatura molt complicada en temes d'educació, quan volien tenir una reunió en la Consell d'Educació, volien tenir alguna necessitat, era molt complicat accedir, no? No només nosaltres, sinó també la direcció del centre, no? En canvi, ara ha passat tot el contrari. Jo vull posar en valor, per exemple, fa uns mesos el mateix conseller d'Educació i el seu equip va venir a reunir-se en els centres. Ell no va esperar que els centres demanessin sí també, sinó que ell va venir, se va reunir a PIM, en el consell escolar, en el claustre, i tothom crec que va quedar molt content perquè va poder expressar tot el que sentia, el que necessitava, i va haver un intercanvi molt fructuós. Quan algú demana una cita a la conselleria, sempre la porta està oberta. No? I per tant, jo crec que tot això ha canviat molt i vull posar molt en valor. Per l'altra banda, com comentava, la Pobla té una necessitat de crear un centre nou, les escoles ja estan molt, molt plenes, creix molt l'escolarització i ja està molt clar que necessitem una escola. La Conselleria d'Educació se compromet a fer-la ja de seguida que hi hagi un solà, per el curs 2021, li agradaria ja tenir l'escola creada, i per tant abans el que necessitem és tenir un solà, que això sempre és obligació de l'Ajuntament, posar a disposició un solà a la Conselleria. L'Ajuntament està a prop de tenir un solà, té dues possibilitats que està analitzant, està la decisió final, després de cercar diferents solars, doncs ara ha de valorar quin és el millor, ja està treballant també en la Conselleria d'Educació en aquest sentit, i aviat tindrem una proposta de solà que evidentment després podran transferir o passar a la Conselleria d'Educació, perquè en aquesta legislatura ja quedi compromesa a la Conselleria per fer aquesta escola. La Conselleria, l'Ajuntament i la Conselleria han tingut reunions, diverses reunions, i per tant les dues parts coneixen bé el tema, la solució està encaminada i el compromís de la Conselleria, a més me consta del conseller perquè en parlem moltes vegades, el compromís és de deixar el més llet possible el compromís, diguem, de construir, o la planificació, que se diria, de construir aquesta escola el més aviat possible per la Pobla.
Per tant, a curt termini sabrem el solar, el futur solar del nou centre educatiu, no?
Sí, jo crec que sí, aquesta aviat ho han de saber, ho han de posar, no? Ho han de publicar i ho han de preparar, sobretot, perquè el més important és que la Conselleria el més aviat possible tingui i a disposició aquest solar, i així ja pot començar a fer el projecte i ja pot començar a planificar el futur centre escolar. Clar.
Molt bé, i el que també serà bastant immediat és l'electrificació del tren, també molt important per a la Pobla, no?
Sí, bueno, això també fa estona que ho demanàvem, no? I a més és que canviarà moltíssim el fet d'anar a Palma o anar a Inca amb el tren en transport públic, no? Que sempre deien que han de fomentar moltes les nostres illes i que si és còmode, més còmode, millor. L'any passat, fa just un any, se va fer la primera pedra de la electrificació, sí. Se van comprometre més o manco un any i més o manco se compleix el termini. S'estan acabant les obres aquestes setmanes, a mitjans agost més o manco les obres quedaran acabades. Mm-hmm. Després queda una fase de comprovacions, perquè l'altre has de comprovar, no?, com funciona tot el tema elèctric, i jo, per lo que he parlat amb la conselleria de territori, amb SFM, el nou curs escolar, a principi de setembre, la gent ja podrà emplear el tren elèctric. Per tant, crec que estarem d'enhorabona els pobles i pobleres que això s'hagi aconseguit després de tant d'any de demanar-ho i quan ho puguen disfrutar més a més encara, no? La comoditat que serà estens, la comoditat i estens que serà
estens ara, mos pitja a tots.
Per tant, això sí que serà realitat, en cosa d'un mes ja tindrem aquest tema, serà una realitat.
Mm-hmm. Per tant, això sí que podrem gaudir, ho podem emprar ja. Dilluns la presidenta Francina Armengol va reunir-se per primera vegada amb el cap d'estat, amb Pedro Sánchez, que va ser aquí a l'illa, temes que es varen tractar i que evidentment ens preocupen i a tu toquen de ple en la teva, a la conselleria que gestiones. M'agradaria que ens explicassis una mica com va ser aquesta trobada i sobretot que ens parlis del finançament. Que la preocupació de tots, millorarem en finançament?
Bueno, jo primer de tot també, com he fet amb altres preguntes, vull situar el tema, no? Diguem, fa 7 anys que s'hauria d'haver reformat el sistema de finançament, va ser responsable molt de temps del senyor Rajoy i del ministre Montoro, del Partit Popular, i bueno, jo ho he dit moltíssimes vegades, no se va fer pràcticament cap passa, o les passes que se van fer van ser molt mínimes per realment reformar un sistema de finançament. No hi havia voluntat política, això se veia molt clar, que no hi havia voluntat política d'afrontar un tema com aquest que es complexa perquè has de posar d'acord a 17 comunitats autònomes i per tant és un tema complicat tant tècnicament com políticament, no? Perquè hi ha moltes solucions, hi ha una escala de solució molt ampla i sobretot a darrere, doncs, hi ha política i hi ha també un tema territorial d'Espanya que a més ara està sí. De moda, com bé sabeu. Per tant, jo primer vull dir això. Després, no se li pot demanar ara al nou president, en Pedro Sánchez, que en un mes ho solucioni. Jo crec que amb això tots hem de ser coherents, evidentment des de Balears, i el primer que li va demanar la presidenta és que se reformi el sistema de finançament, que sobretot que no s'aturi la reforma, mm-hmm. però és que no l'ha aturat el president. La ministra també ja s'ha compromès en el mes de setembre, la ministra d'Hisenda, en el mes de setembre ja a iniciar un treball polític que fins ara no s'havia fet, perquè fins ara s'havia fet uns treballs tècnics però que no havien donat jo ni conclusions, ni el Partit Popular, el senyor Montoro, no tenia ni una proposta de model de finançament, i per tant seguim, hem de fer feina amb aquest tema, no? En temes polítics, i això és el que farem a partir de setembre amb la ministra, de continuar la reforma del sistema de finançament. I ja vull posar molt clar, i sempre ho han dit, és molt necessari reformar el sistema de finançament. Donaré dues dades, que els ciutadans no entendran, els pobles i pobles entendran bé. El pressupost de la comunitat autònoma, que és el que paga l'educació, el que administra l'educació, la salut, els serveis socials, les polítiques d'infraestructures, el 60% prové d'ingressos de l'Estat via sistema de finançament. Per tant, és molt important que aquest sistema de finançament sigui just i suficient, perquè mos hi juguen totes les polítiques públiques a Balears. I després, Balears també és una comunitat que genera riquesa, té una capacitat fiscal elevada, que se diu, és una contribueix, no, a l'Estat. A l'hora d'aportar, som la segona comunitat amb aportar recursos a la comunitat, amb ordre relatiu, diguem, i a l'hora de rebre, quan el sistema actua, som els 90% depèn de l'any. Per tant, hi ha una injustícia que s'ha de reparar amb el nou sistema de finançament, que ha de donar més recursos a les comunitats autònomes i ha de fer que sigui més just per les Illes Balears, i en definitiva han de poder tenir més recursos per assegurar millors polítiques amb educació, sanitat, serveis socials, infraestructures, no? Que és el que, bueno, per ser també ser més just també en la resta de territoris, no? Per tant, és una demanda, és una reivindicació i és un tema complex, però que jo crec que el president és realista, no engana en el sentit de dir com va fer el senyor Rajoy, no? El que va dir en el gener de 2017, va dir en una conferència de presidents, este any vamos a tener reforma, i no va ser així. Ell diu, és complicat tenir-ho aviat, però no aturant la feina de fer-ho. Jo crec que això és el més important. I com més aviat ho tinguem, si les comunitats autònomes no m'esturen de demanar-ho, la reunió en què anem amb el ministeri, que sigui molt aviat, o el més aviat possible tenir-ho, perquè mos hi juguem molt.
I el més aviat possible també tindrem l'aprovació del REP, del règim especial per compensar aquest sobrecost que ens genera la insularitat.
Bueno, està bé la pregunta, i a més el REP crec que molta gent encara no entén el que és, no?
No.
Tothom més confon REP i finançament. Bueno, REP sí. És règim econòmic per les Illes Balears, però el que pretén és un règim especial per compensar la insularitat, que té 3 blocs importants, no? Per una banda, compensar el cost dels trasllats dels ciutadans de la península, fer-nos més propers a la península, no? Compensar la insularitat o s'ha fet insular, i això sí que ja podem dir que amb el 75% de descompte entre vols i transport marítim i illes i península ho han aconseguit, alguna, no? Crec que és un punt, un avanç important. Després hi ha un tema de compensar les empreses, de fer-les més competitives respecte a la península, perquè el fet de ser a unes illes fa que siguin menys competitives a l'hora de traslladar mercaderies, a l'hora de tenir, bueno, tot el tema, sobretot, no? Tenint un desavantatge respecte a la península, i això no és tant el sector turístic, però sí el sector industrial, el sector primari, el sector comerç, ho toquen més. No? Per tant, aquestes empreses han de tenir un règim fiscal diferenciat, com té Canàries, Canàries el té, això vol dir unes deduccions amb IRPF, amb impost de societats, per tenir unes avantatges fiscals i ser més competitives, i després també hi ha d'haver una part dins del règim especial que compensi a l'administració, a les institucions, per poder fer aquelles inversions o aquelles polítiques d'inversió o altres polítiques que mos equiparin també a la península. Hi ha un exemple molt clar que sempre el posam. A la península, Sabe, no li costa res allargar la línia de Sabe fins a una nova província o una nova ciutat, allargar-lo fins a les Illes Balears és impossible perquè no passarà per damunt la mà. Per tant, necessitem, per exemple, poder fer una inversió més àmplia en transport públic, en ampliar la xarxa ferroviària, etc. Tot això, per exemple, necessitant recursos. No? Això també hauria de venir a través d'un règim especial. Hauria de tenir aquestes tres potes. Això amb el senyor Montoro vam avançar molt la negociació, no la vam tancar. No sabem, tot i que estava avançant, no sabem quan el senyor Montoro hagués pillat el botó de sí, això també ho hem de dir, perquè coneixem com funciona o com funcionava el senyor Montoro, i ara amb el nou equip de govern s'ha de tornar a iniciar, ja se coneix perfectament, el president ho coneix, el ministre ho coneix perfectament, s'ha de tornar a llançar la negociació, accelerar-la, diguem, no? Perquè ja estava molt avançada, retomar-la en el punt que estigui i, com jo dic, espitjar el més aviat possible per arribar a un acord, també en si idea d'en el 2019 tenir que res més especial, perquè és el que hem fet feina tots, ens hem compromès tots, tota la societat civil de les Illes Balears també li ha donat suport en aquesta proposta, és una reivindicació històrica que crec que ens uneix a tots en aquest sentit, partit polític, societat civil, i per tant nosaltres no deixarem de fer feina en aquest sentit. I una de les primeres reivindicacions o temes que va posar damunt la taula la presidenta amb el president va ser règim especial el dilluns, i a partir d'aquí s'han de derivar reunions i feina per enllestir aquest tema.
Com són les relacions amb el govern de Pedro Sánchez? Bastant fluïdes, veig, perquè ja han tingut ministres per aquí que han vingut a veure problemes específics o qüestions específiques que afecten a les illes.
Efectivament, en un mes han vingut quatre ministres, crec que molt més en tots els que van venir a l'època del senyor Rajoy, a més a vegades venien, però no venien a veure, no venien en temes institucionals, venien en temes de partit, i a més no, si se li demanava una reunió a algun ministre, a la presidenta, o el mateix president quan venia a visitar el rei, no tenia resposta, per tant, i en canvi si el president dilluns va tenir un temps, no? Un temps important per reunir-se amb la presidenta i tractar els temes. Les relacions són bones i per tant hi ha una sensibilitat diferent, no? I molt diferent del que hi ha hagut fins ara. I a més també crec que les polítiques que ja s'han desenvolupat en cosa d'un mes i mig, dos, que estan al govern amb Pedro Sánchez, ja s'ha notat. Hi ha una sèrie de polítiques que van també molt d'acord amb el que hem fet aquí, aquesta legislatura, no? Jo vull destacar que Balears d'alguna forma ha marcat camí també en les polítiques que ha fet aquests tres anys i que el govern d'Espanya ara, amb el govern socialista d'en Pedro Sánchez, ja també està fent, com per exemple tornar la sanitat a tothom, és un dels temes importants, o altres temes que se puguin, no? Que se puguin derivar. No?
Si vols tornar a Sa Pobla.
Sí.
La legislatura està ben bé a la seva recta final, queda manco d'un any. Quines consideres que han de ser les prioritats aquests darrers mesos?
Bueno, jo crec que alguna de l'anomenada, no? una important és l'escola, no? Tenir tot el tema de l'escola enllestit als terrenys, això és un dels temes que ho tenim clar tots i estem treballant. Després hi ha tot el tema també de la depuradora, que l'ha de fer la Conselleria de Medi Ambient a través d'Avaqua, però també és important, també en el plenari passat li van transferir els terrenys. També en marxa una planta desnitrificadora per passar l'aigua més neta a la depuradora i no contaminar tant. No? La Pobla és un dels, justament som dels que contaminem amb l'Albufera, que tenim tant a prop i que també ha estat un valor per nosaltres, també tenim una responsabilitat en aquest sentit. Després hi ha el tema de les expropiacions, que no n'hem parlat, no? Aquest deute, aquesta càrrega que té la Pobla de derivada de les expropiacions de la ronda, que deriva de fa ja quasi més de 10 anys i que també és un que pes, no? Damunt la hisenda municipal, l'Ajuntament ha pagat al voltant d'un milió d'euros ja amb aquest tema de petits pagaments, però que ni que la perspectiva és que n'hagi de pagar molt més, i això també aquesta legislatura s'ha treballat, i jo he estat també activa en aquest tema, a través del Consell Insular se treballa un conveni perquè pugui assumir aquests pagaments. Va haver un moment que aquestes expropiacions estaven en tierra de nadie, ni de govern, ni d'Ajuntament, ni de Consell, ningú se'n volia fer càrrec, i jo crec que hem encausat nosaltres tema i seràs conseller insular qui se'n farà càrrec, i això també és un tema important perquè sobretot afecta molt a Hisenda Municipal i bueno, lliurarà recursos per poder fer altres coses, no? Si hem de pagar rondes que ja estan més que fetes, seria com una forma de que els recursos no aniran a el que necessita el poble. Jo crec que el poble a més necessita, i ja ho hem començat a fer també més de replanari, és un pla de manteniment ample, no només aquest carrers que se faran ara, sinó molt més, i això necessita fer una planificació de tot aquest manteniment que ha de mester, i a més que els recursos que se vagin obtenint, no, de diferents bandes, tant municipals com també que puguem mantenir d'altres institucions, vagin canalitzats en un pla d'uns 5-10 anys, poder fer un pla més ambiciós de manteniment de la poble. No? I això també hauria de quedar enllestit a final de legislatura, fins que quedi compromès d'alguna manera per la propera, no? Que ja puguen començar o seguir endavant amb aquest tema. I jo crec que amb això ja són temes prou importants per al futur de la poble, que és el que han de ses, no, anar sentant les bases de millorar el futur de la poble.
De cara a les pròximes eleccions municipals, serà l'any que ve, 2019, maig, crec, quins són els vostres reptes des del Partit Socialista a la poble?
Bueno, jo des del partit de la Pobla i com a secretària general de la agrupació, el que pretenem és ampliar la base dels socialistes. Vam ser passades eleccions, vam passar d'un regidor a dos, evidentment la nostra ambició és ampliar més número de regidors per entendre que els socialistes fan un bon paper quan estan a les institucions, en gestionen i governen de forma responsable. Jo crec que ho han demostrat amb els diferents pactes que han fet a la Pobla i quan gestionen també altres administracions, i per tant ens agradaria ampliar la nostra base i la nostra representació institucional a l'Ajuntament els socialistes. Continuar amb aquesta línia de feina que s'ha fet en aquesta legislatura, però evidentment hi ha temes que també s'han de reforçar més, no? I jo crec que també un dels temes que no ho he comentat però que també és important que s'hi faci més feina és tot el tema social de la poble, el tema de convivència, el tema d'educar preventivament tant a les escoles com en el carrer a través de serveis socials, a través de l'educació en el que tenim a la poble, no? En la població que tenim, recordar que tenim una part de població procedent del Marroc, jo no vull dir, bueno, és immigrant, però ja està aquí, per tant ja, no, ja està assentada aquí, ja és poblera, però que necessita fer més feina cara a l'integració i construir poble conjuntament. No? Jo crec que aquest tema també els socialistes el duim molt clar i és un dels temes que tal vegada aquesta legislatura troba a faltar que no hagin fet prou feina i que també s'ha de fer. No? Però sobretot anar fent feina per construir les bases d'un poble millor en tots els sentits. No? I també recordar, ja ho he dit, no? Jo crec que d'una forma també preservar tot el tema de la pagesia és important per a la poble.
On veus el teu futur polític? Aquí a la poble o t'agradaria continuar a nivell autonòmic?
Bueno, jo ara estic de regidora a la Pobla i com ja he dit abans vaig ser candidata a la Pobla i estic aquí ara en aquest moment i això és el que toca ara del futur. Bueno, el futur ho decidirà el partit. Jo crec que en aquest moment no ens poden plantejar el futur, tant un nivell o salt de responsabilitat que tenc no és el moment de plantejar-me el futur, sinó de treballar per, en el cas de la Pobla per acabar aquesta legislatura amb reptes que tenim i en el cas autonòmic també per acabar amb reptes que tenim, que és fer un pressupost, aconseguir un règim especial, millorar el finançament, totes les reptes que tenim. Per tant, jo estic centrada en aquestes tasques i no pens en el futur. El futur el decidirà en el seu moment el partit i on trobi que hagin d'estar i quin paper hagin de fer. Jo evidentment estic a disposició del partit, com se suposa, la feina que faig, fer feina en política m'agrada, tant a nivell municipal com a nivell autonòmic. Per tant, allà on hem d'estar estarem, però sobretot ara centrats en acabar la legislatura, perquè encara queda un any de feina, si mirem a vegades, el darrer any ja el descomptam preparant les eleccions, no? Hem d'estar centrats fent feina, perquè hi ha moltes coses a fer.
I en cas que fos possible, seríeu partidaris del PSOE de reeditar el pacte actual?
Bueno, jo,
és que ha funcionat bé.
Jo ja he posat en valor la cultura dels pactes, com estem acostumats a fer feina aquí a la Pobla i també a nivell insular i autonòmic, i per tant, clar que sí, que posem en valor poder fer feina en pacte i compaginar diferents sensibilitats i idees per solucionar els problemes, crec que sí, i evidentment ens agradaria reeditar el pacte sempre i quan arribem a un bon acord amb les forces més properes, evidentment, que ens puguem entendre amb un pla d'acció i d'actuació a la Pobla.
Molt bé, moltes gràcies Catalina per haver estat aquí a la Pobla Ràdio.
Gràcies per ser convidada.
Fins la pròxima.